Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
Arrenquem setmana, avancem continguts informatius. D'aquest dilluns 16 d'octubre ho fem amb Andrea Medina. Bon dia, Andrea.
Bon dia.
Titulars. Surt a licitació la primera fase de les obres de millora del Parc del Mau, un projecte que acaba d'aprovar-se definitivament amb un pressupost d'intervenció global de 474.000 euros i començarà a actuar amb una partida de gairebé 90.000.
Aquest és un dels projectes d'inversió recollits en el pressupost municipal del 2017. Avui a l'Info Migdia parlarem amb el regidor de Medi Ambient, Sostenibilitat i Espais Naturals per conèixer quines seran les primeres actuacions que es faran al Gran Pulmó Verd de Calella.
Marbuc, avui a l'Info Migdia, altres coses, el Maresme va ser la comarca que en el seu conjunt més i millor va reciclar durant el 2016. Així es conclou en l'informe que ha presentat l'Agència de Residus de Catalunya, que indica que la selecció neta dels residus va arribar al 33,30% aquí a la comarca.
Per municipis, però, Matadepera, el Vallès Oriental va obtenir l'índex més elevat, del 76,73%. L'Agència de Residus de Catalunya ha avançat la propera redacció d'una nova llei de residus que contempli la penalització econòmica per les llars que no separin la brossa.
I el Consell Comarcal del Maresme ha presentat el segon pla d'igualtat de gènere que ha rebut el suport de la Diputació de Barcelona i l'Institut Català de les Dones, Andrea.
Se centra en l'actuació de l'administració pública més enllà del combat contra la violència de gènere. En parlarem amb el conseller delegat de Benestar Social del Consell Comarcal.
I els mitjans de comunicació i les xarxes socials també poden crear addicció, especialment en aquests moments on la gent està molt pendent de l'actualitat. La psicòloga especialitzada en salut mental, Núria Corrales, afirma que això ja és aquí una realitat.
Corrales adverteix especialment de l'addicció que provoquen les xarxes socials, on la gent és partícip de la informació. És el que explica en una entrevista que us oferirem a l'Info Migdia.
I 135 persones van participar ahir diumenge a la marxa de resistència a la Llopa, que organitza Calella Marxa amb dos traçats, un de 54 quilòmetres i un altre de més curt, de 34.
El primer en completar el recorregut més llarg va destinar-hi gairebé 6 hores. Des de Calella Marxa han explicat quina és l'aportació que faran al Banc dels Aliments d'acord amb la decisió de dotar darrere fons solidari a la prova esportiva.
Fila l'agulla en el projecte de millora del Parc del Mau de Calella. El govern municipal ha aprovat de forma definitiva el projecte d'actuació encarregat a l'empresa Ariseu Paisatgista i seguidament ha tret a concurs la primera fase de les obres amb un preu de sortida de gairebé 90.000 euros. La intervenció en aquest pulmó verd de la ciutat ha estat una de les prioritats d'inversió que recullen en el pressupost municipal d'aquest 2017. De fet, en els últims mesos ja s'ha treballat en la diagnosi de l'estat real d'aquest espai de gran superfície, que ja ho saben, aplega zones enjardinades, també llocs d'esbarjo, una gran esplanada que acull, per exemple, l'aplec de la Sardana o també el búnquer restaurat de la Guerra Civil. Per saber exactament quines són aquestes primeres actuacions d'aquest projecte global del Parc del Mau, tenim ara en línia el regidor adjunt a l'alcaldia, responsable de Medi Ambient, Sostenibilitat i Espais Naturals, Marbuc. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Dèiem això, aprovat ja de forma definitiva el projecte de millora del Parc del Mau i fila l'agulla en la primera fase de les actuacions, que a què es dirigiran?
Doncs bé, la primera fase de les actuacions, com ja m'hem explicat des del principi, perquè doncs, com bé has dit tu, doncs, hi ha hagut tot un treball previ de diagnosi, es va fer doncs, un pla director, una primera fase on doncs, es feia un recull històric i sobretot doncs, es marcaven, es detectaven quines eren les afectacions del parc i on calia incidir. I una segona fase és on s'han fet doncs, el projecte de millores o el projecte executiu del que s'hauria doncs, de realitzar. I aquesta primera fase doncs, és la zona més ornamental, per entendre'ns la primera part que trobem, que és el laberint i el triangle que està, diguéssim, a la carretera Nacional 2, entre la Nacional 2 i el pavelló, que són doncs, la part més ornamental, de més jardineria, i aquí és on farem la primera actuació, principalment doncs, tota la zona del laberint i els altres doncs, els espais laterals també, però principalment doncs, l'actuació serà aquí en el laberint, i entre altres coses es canviarà tota la vegetació, s'implantarà sistema de rec a tota aquesta zona. Bueno, s'ha generat doncs, vegetació que actualment doncs, està en mal estat. I al final l'objectiu principal doncs, és restaurar i recuperar la idea original i la bellesa i l'alegria que tenia el parc en el moment del seu disseny, sempre i quan tenia en compte que és un parc que es va dissenyar a principis del segle passat, ara estem al 2017, per tant, doncs, ho farem amb les tècniques actuals i amb criteris de sostenibilitat també. No podem doncs, posar plantes que ens requereixin un altíssim manteniment perquè llavors seria enganyar-nos nosaltres mateixos, no? Les tindríem molt boniques al principi, però després doncs, requeriria un esforç tan gran de manteniment que seria insostenible. Per tant, doncs, el que treballarem, el projecte treballa doncs, amb materials i amb plantes que ens garanteixin que es puguin estar mantingudes en el temps i que sempre tinguin doncs, un bon aspecte.
Insistir, en tot cas, que es tracta d'una primera intervenció, en aquest cas xifrada amb gairebé 90.000 euros. Aquest és el preu de sortida, perquè, de fet, el projecte global, l'integral del Parc del Mau, s'eleva als 474.000 euros. Serà de desenvolupament plurianual i, en aquest cas, compromís per part del govern municipal d'incloure en els pressupostos anuals alguna petita partida, petita o gran partida, per anar desenvolupant aquest projecte?
Bé, la partida principal, que va ser doncs, aquesta i 20 els pressupostos del 2017, que és la que estem desenvolupant ara, que ja, doncs, ja la mateixa persona que ha fet el projecte executiu, lògicament, és la que va fer la diagnosi i ja ens va orientar, doncs, escolteu, aquesta, la primera actuació ja estem detectant curies aquesta, per tant, doncs, hem fet el que realment era prioritari i a partir d'aquí, doncs, caldrà veure com es desenvolupa aquesta obra, perquè també, doncs, hi ha, dins de la licitació aquesta 90.000 euros, doncs, hi ha, les empreses poden ofertar millores complementàries i també, doncs, a partir d'aquí, quedarà a veure com ha evolucionat l'obra, com s'ha acabat, i a partir d'aquí doncs, veurem si és necessari incloure més diners o no, però entenem doncs, que és un projecte que, lògicament, cal anar fent feines al llarg dels anys. Si, per exemple, doncs, el 2018 hi pot haver una partida, però si no hi és el 2018, tenim l'avantatge, com que ja tenim el projecte, la podrem incloure el 2019. Per tant, doncs, la voluntat sempre ha sigut fer un projecte, tenir el projecte sencer d'aquest de 200.000 euros, i així saber sempre sobre quines xifres estem treballant i poder fer una planificació en el temps.
Recupero les seves paraules en relació al tipus de vegetació i també del manteniment que han estat una mica recollits o contemplats a l'hora de determinar les pròximes actuacions. En la idea que qualsevol actuació que es faci sigui sostenible i es pugui doncs, afrontar econòmicament el seu manteniment i la seva preservació.
Sí, correcte. És un criteri doncs, que des de l'equip de govern tenim molt clar i també doncs, així se li va transmetre quan es va fer l'encàrrec a l'enginyer que ha fet el projecte. I a més, clar, què entenem per sostenible? Doncs, a part de que doncs, econòmicament es pugui mantenir, també doncs, entenem per sostenibles plantes o materials que no tinguin un gran requeriment doncs, d'aigua o que tinguin molts problemes de malalties. En definitiva, diguéssim que no ens requereixin molts i molts de cuidados o de bueno, que ens requereixin molta intensitat de manteniment. A partir d'aquí, quin tipus de planta és? Doncs en aquest cas doncs, hi ha molta planta autòctona, que és la planta doncs, que més s'adapta a l'entorn, perquè doncs, és el clima i, per tant, és la planta d'aquí, i també doncs, hi ha algun altre tipus de planta que aquesta persona doncs, ens ha proposat i que entenem que és planta doncs, que anirà al mar de bé.
Sabem que el Maresme és un dels territoris afectats per diverses plagues que doncs, han estat afectant directament els pins pinyoners. Aquest pla també contempla algun tipus de tractament, algun tipus d'actuació específica per preservar aquest arbre que és tan propi del nostre territori?
Bé, el que fa l'actuació del Tomicus aquest hivern, o entre el mes de gener i març, ja es va fer una actuació molt important de sanejament en el bosc, on es van ratllar doncs, molts arbres que estaven afectats i es va sanejar els que no ho estan, i ara el que s'està fent doncs, és una actuació de control, que també doncs, és el que proposa aquest pla, que és anar a fer sobretot control visual, perquè les plagues la tenim més o menys controlada, sí que hi és, perquè ha arribat. Vam fer aquesta actuació a l'hivern i llavors caldrà doncs, anar, sobretot, fent inspeccions visuals i anar controlant el dia a dia de l'evolució d'aquesta malaltia i veure doncs, si cal anar actuant o no cal anar actuant per mitigar-ne els efectes.
Queda clar, Marc Buch, regidor adjunt, alcaldia, responsable de Medi Ambient, Sostenibilitat i Espais Naturals. Gràcies per les seves explicacions avui a l'Info Migdia. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
9 minuts passen de 2:15. El Maresme continua sent la comarca barcelonina que més residus recicla. L'Agència de Residus de Catalunya ho constata en l'informe del 2016, on diu que l'índex de recollida neta va ser aquí del 33,30%. La mitjana a les comarques de la regió metropolitana de Barcelona va situar-se gairebé 3 punts per sota.
Les comarques de la regió metropolitana de Barcelona, que inclou el Maresme, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Vallès Occidental i l'Oriental, van generar 2,2 milions de tones de residus municipals durant el 2016. Això representa una mitjana d'1,24 quilos de residus per habitant i dia. Aquest darrer trimestre de l'any està previst iniciar un procés de consulta prèvia per elaborar una nova llei de residus que permeti implantar un model individualitzat de gestió. El model penalitzarà econòmicament i de forma individualitzada les llars que no separen la brossa i afavorirà les que sí que ho fan.
I fem ara un apunt, Andrea, perquè ja està Aigua informat d'un tall en el subministrament d'aigua potable a Calella de Cara a demà dimarts 17 d'octubre. El motiu són les tasques de manteniment de la xarxa.
El tall tindrà una durada aproximada de 10 hores i començarà a les 7 del matí. Les zones afectades seran l'urbanització Vall d'Anguli i el carrer Puig de Popa a la zona dels apartaments Codina. La previsió de Gestaigua és que el servei es pugui restablir a les 3 de la tarda.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
El Consell Comarcal del Maresme ha presentat el segon Pla d'Igualtat de Gènere, que té per objectiu que la comarca avanci cap a la plena equitat entre dones i homes. Tindrà una vigència fins al 2020 i s'estructura en tres eixos. Tenim en aquests moments en línia a Jordi Mir. Ell és el conseller delegat de Benestar Social del Consell Comarcal del Maresme. Bon dia, senyor Mir.
Hola, bon dia.
És aquest segon pla d'igualtat de gènere que dona continuïtat al que ja hi havia, un pla d'igualtat de gènere que ha comptat amb la intervenció, amb la participació tant de la Diputació de Barcelona com també de l'Institut Català de les Dones.
Correcte, sí, conjuntament amb el suport de Generalitat i Diputació i des del Consell Comarcal, doncs, hem estat treballant durant bastant de temps aquest pla que ara ha vist la llum. Podríem dir que és el segon pla o la segona fase del pla d'igualtat. Jo tinc dubtes de que és millor, però jo penso que per interpretar-ho, perquè després ho desenvoluparem, és millor entendre-ho com la segona fase del pla comarcal de polítiques d'igualtat.
En la primera fase s'havia incidit més en l'abordatge de la violència masclista, aquest fa un pas més.
Ah, exactament. En aquesta primera fase, que ha abarcat des de l'any 2011 fins ara, podríem dir, s'ha treballat de manera intensiva l'abordatge de la violència masclista, que era és el primer problema, podríem dir, que és la punta de l'iceberg, no?, de la desigualtat que pateix la nostra societat perquè fa entre homes i dones. I ara, en aquesta segona fase, donem un pas endavant, consolidem, per una banda, aquesta lluita contra la violència masclista, elaborant el protocol que ja el tenim a punt de que surti al carrer i es distribueixi per tots els ajuntaments i municipis de la comarca, el protocol per afrontar des dels ajuntaments, des de la política local, doncs la violència masclista. Aquest seria un dels eixos i s'aborden nous reptes, com és la transversalitat, per una banda, és a dir, l'aplicació de les polítiques d'igualtat de gènere en tots els projectes, en tots els serveis que es duen a terme des dels ajuntaments, per tal de que tinguem aquesta visió de gènere en tot allò que s'està oferint des de l'administració a la ciutadania. Tant en immigració, en medi ambient, en emprenedoria, en tot sempre tinguem la visió de gènere, que no és només el fet de tenir cupos, sinó com ajudar a que les dones doncs, tinguin les mateixes condicions que poden tenir els homes. Per tant, és traslladar aquesta visió de gènere de forma transversal a tots els projectes i serveis que s'ofereixen des de municipis. I hi ha un tercer eix que també ens proposem abordar en aquests propers anys, que és la consolidació del col·lectiu LGTBI, que ja ha estat reconegut legalment i que, per tant, també s'ha de tenir en compte a l'hora de parlar d'igualtat. Vull dir que no és igualtat només entre homes i dones, sinó que tot el col·lectiu de gais, lesbianes, transsexuals, intersexuals i bisexuals també han de tenir les mateixes oportunitats que homes i dones. Per tant, són tres reptes nous que afrontem. Un és ja la posada en marxa d'aquest protocol que ja està a punt de veure la llum per seguir lluitant contra la violència masclista. El segon és l'aplicació és el reconeixement i l'aplicació d'aquest reconeixement del col·lectiu LGTBI.
Senyor Mir, en la presentació d'aquesta segona fase del Pla d'Igualtat de Gènere d'aquí a la comarca, li prenc les seves paraules de que no és un segon pla, sinó que és la continuació del vigent. Sí. També es parlava de la creació del Servei Comarcal d'Igualtat. Sí. Per qui? Quines funcions tindrà? I no sé si tenen previst ja quan es podria posar en marxa i començar a prestar servei.
Bé, segurament la posada en marxa serà ja de cara a l'any 2018, perquè tot això requereix d'un finançament que s'ha de pressupostar i, per tant, estarà inclòs en el pressupost del 2018. La idea és que sigui el Consell Comarcal el motor i dinamitzador de l'aplicació d'aquest Pla Comarcal de Polítiques d'Igualtat. És a dir, assegurar que tots els ajuntaments estan implementant el seu Pla d'Igualtat. Prèviament, els ajuntaments s'han d'haver adherit al Pla Comarcal i després aplicar-ho en cada municipi. I la manera de fer-ho és tenir una persona que és la que constituirà d'alguna manera aquest Servei d'Igualtat que fins ara estava inclòs dins del Servei d'Informació i Atenció a la Dona, que està integrat alhora dins de l'àrea de benestar social del Consell Comarcal. O sigui, el que pretenem és donar-li entitat pròpia a través d'un servei, que li direm Servei d'Igualtat, i que en principi gestionarà una persona que haurem de contractar de cara a l'any 2018 i que serà la que dinamitzarà tot el tema referit a igualtat a la comarca del Maresme.
Doncs hem parlat amb el conseller delegat de Benestar Social del Consell Comarcal del Maresme sobre aquesta segona fase, o insistim, segona fase, continuïtat del Pla d'Igualtat de Gènere fins al 2020. Jordi Mir, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de l'Info Migdia de Ràdio Calella Televisió.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Fins la propera.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
3:15 de dues, la situació actual d'incertesa política a Catalunya ha portat a molta gent a seguir minut a minut l'actualitat a través dels mitjans de comunicació, com per exemple Ràdio Calella Televisió, també les xarxes socials, però estar tan pendent de la informació produeix angoixa i ansietat en algunes persones, Andrea, que busquen assessorament professional en psicòlegs.
Per conèixer més sobre aquest tema hem parlat amb aquest matí amb la psicòloga especialitzada en salut mental, Núria Corrales. Bon dia, Núria Corrales, psicòloga especialitzada en salut mental.
Bon dia.
S'ha registrat un augment d'addiccions als mitjans de comunicació arran del referèndum d'autodeterminació de Catalunya de l'1 d'octubre, provocat per la incertesa del moment?
Doncs aviam, a nivell general no t'ho podria dir perquè encara no hi ha estadístiques al respecte, o almenys jo les desconec. El que sí que et podria dir és que un percentatge significatiu dels pacients que nosaltres visitem, és a dir, jo o els meus companys, prefereix estar gran part del dia pendent dels mitjans de comunicació pel que pugui passar o pel que es pugui dir. Sigui el que sigui, no s'ho volen perdre, no? I llavors molts d'ells diuen que inclús estan cansats de tanta informació que els arriba de tot arreu i em pregunten, és bo que estigui connectada tot el dia, que estigui connectat al que pugui passar, al que diguin, perquè en certa manera me crea com una angoixa estar pendent tot el dia d'això, no? Llavors, bueno, és una realitat que sí que els catalans, no?, estem molt pendents de tot el que està passant, no? Avui en dia, clar, tens canals les 24 hores del dia que t'estan donant notícies, tens molts de medis per poder estar connectada, no? Llavors, això està passant. Això està passant, sí.
Es pot parlar d'un augment també en el consum de xarxes socials?
Doncs mira, les xarxes socials són com el germà bessó dels medis de comunicació, però amb un agreujant, i és que aquestes hi pots participar tu directament, no? Amb el que fa que encara siguin més addictives. Els medis de comunicació et donen la notícia, t'agradi o no t'agradi, però és el que hi ha. En canvi, a les redes socials tu pots contestar, pots dir la teva, no? Amb la qual cosa la gent es sent com partícipa del que està passant. Clar, a més, clar, les xarxes socials les tens tot el dia. Les tens en el mòbil, encara que estiguis treballant pots parar un moment i mirar, pots contestar, no? I la veritat és que sí, que són més addictives inclús. Sé que s'han creat moltes pàgines on la gent, amb diferents opinions, poden discutir. El resultat és que ens passem tot el dia discutint i defensant les nostres idees davant d'altres usuaris que desconeixem, no? Usuaris que poden ser doncs, més respectuosos o menys respectuosos. I què passa? Doncs que anem tot el dia una mica doncs, enfadats, no? Enfadats perquè no ens agrada el que ha dit aquest, no ens agrada el que ha dit l'altre, i llavors sentim com la necessitat està defensant els nostres ideals, amb tot això, amb tot el que comporta. Què vol dir que comporta? Comporta doncs, que tot el dia estàs enfadat, tot el dia estàs enfadat i tot el dia estàs discutint, no? Amb gent que no coneixes, però tot el dia ho estàs fent. Llavors, clar, això a nivell psicològic, a nivell d'ansietat, evidentment, pues, repercuteix força, no? S'ha de mirar de controlar-ho una mica, no? De gestionar-ho, de gestionar cadascú el que fa i el que deixa de fer, no? Perquè no és bo per nosaltres estar tot el dia amb aquesta sensació, no? Amb aquesta sensació de nerviosisme, d'estar a la defensiva pel que pugui dir aquella persona en aquell grup, no? S'ha de gestionar, ho han d'aprendre a gestionar-ho.
Per tant, és perillós, aquesta addicció provoca encara més tensió i més ansietat estar al corrent de tot el que està passant.
Sí, sí, sí que és perillosa. A veure, qualsevol addicció és perillosa i qualsevol addicció comporta ansietat, va acompanyada d'ansietat, no? Per tant, aquesta addicció no seria diferent en les altres, no? El que sigui, bueno, pues el que deia jo, no? Nosaltres, quan parlem amb nosaltres mateixos, quan pensem, no? Hem de veure el que és més correcte, no? Per nosaltres, per estar en salut, perquè realment qualsevol addicció, per molt que creiem que sigui per un bé, en aquest cas, no? Perquè l'addicció a les xarxes socials, als medis de comunicació, en aquest moment, sembla com que estan molt justificades, no? Hi ha un problema social molt important i hem d'estar comunicats i hem de saber el que està passant a tot moment, no? Llavors, sembla com molt justificada aquesta addicció, però una addicció és una addicció i una addicció significa manca de salut psicològica o inclús de salut física, no? Llavors, vol dir que hem de fer una reflexió amb nosaltres mateixos i dir, realment ho estem visquent de forma saludable tot això o no? I llavors, a partir d'aquí, quan prenem consciència de si ho estem fent d'una manera saludable o no, a prendre doncs, decisions al respecte. No? Si nosaltres veiem que realment tot això ens està afectant en el nostre dia a dia, anem a dormir més tard perquè estem mirant el Facebook, el Twitter, el que sigui, o la tele, no? Ens aixequem més cansats, a més estem més enfadats perquè tot el dia estem pendents del que ha dit aquest o del que ha dit l'altre, de si han contestat o si no han contestat, doncs si ens trobem així hem de fer una reflexió, no? Perquè qualsevol cosa és lícita, però sempre des de la salut, no? Jo penso que si vols defensar l'independentisme o el no independentisme, fes-ho sempre des de la salut, no? No des de la part més ansiosa o més angoixa, no?
D'acord, moltes gràcies, Núria Corrales, psicòloga especialitzada en salut mental.
De res.
Gràcies.
Adéu, bon dia.
Bon dia.
107.9 FM.
Totes les joguines de la tele i moltes més les trobareu a Joguines La Esmeralda. A La Esmeralda ens agrada que la mainada jugui. Per això som un establiment especialitzat en joguines, oferint per cada edat i ocasió la joguina més adient. La Esmeralda, des de les joguines més tradicionals a les d'última generació. Trobareu La Esmeralda al carrer Bruguera 128 de Calella, 93 769 5205. Joguines La Esmeralda. Totes les joguines de la tele i moltes més.
Informació esportiva. 135 persones van participar i diumenge a la quarta edició de la Marxa de Resistència a la Llopa, que per tercer any inclòs dos recorreguts de distàncies diferents. Per tant, un llarg de 54 quilòmetres i el curt de 34, anomenat en aquest cas la Llopa Petita.
Lluís Barri, de Calella Marxa, ha valorat positivament el nombre d'inscrits a la marxa, que té per objectiu posar al descobert els paratges naturals de Calella i del Montnegre. Ha posat de relleu la diversitat dels participants, la qual cosa s'ha traduït també en el diferencial de temps entre el primer que va creuar la línia d'arribada i les dues últimes en completar els 54 quilòmetres.
Aquesta marxa dona voltes per tot el Montnegre més proper a Calella, són 54 quilòmetres, vull dir que van tenir temps de passar per tots els llocs macos que ja ho tenim preparat que hi passi, saps? Llocs emblemàtics perquè puguin gaudir d'això, sobretot a la gent que ve de fora. El que va arribar primer va anar molt de pressa perquè va fer 5 hores 48 minuts, cosa que representa un promig important. Vull dir, va arribar a les 12:48, per dir-ho així. La persona que va arribar en darrera posició van ser dues noies, van arribar a 8:45 del vespre, és a dir, van sortir a les 7 del dematí, van arribar a 8:45 del vespre.
Des d'aquest any, Calella Marxa ha volgut donar un caràcter solidari a la cita esportiva, destinant part del preu de la inscripció a una entitat benèfica. S'hi ha estrenat amb el Banc dels Aliments.
Hem recollit de 170 euros per aquesta finalitat. Si a través nostra, l'obra social La Caixa, també farà un donatiu. I en aquesta ocasió sí que us puc dir que és un donatiu de 1.200 euros, o sigui que realment d'això sí que ens enorgullim també d'haver pogut col·laborar a fer de mitjancers amb aquesta entrega solidària que es farà properament.
La marxa de resistència La Llop està organitzada per Calella Marxa i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Calella, Calella Centre Comercial, Cossetani Edicions i Freno Sauleda.
5 minuts i seran les dues. Completem la informació esportiva amb un repàs als resultats dels equips calellencs en aquesta darrera jornada de competició. Informació de l'Eix Duran.
Comencem parlant de bàsquet. El Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls va aconseguir la tercera victòria a la Lliga al derrotar 76-66 al Ripoll. Els homes de Paco García van aconseguir una victòria molt treballada. Els calellencs van sortir molt forts a la pista, però van baixar el ritme i a la mitja part perdien 35-39. A la represa, l'equip va sortir de nou molt fort i van arribar a guanyar de fins a 18 punts. Finalment, el tercer triomf a la Lliga va arribar per 76-66. I encara en bàsquet, l'equip femení del Club Bàsquet Calella va guanyar amb contundència el Vilablareix per 43-61. Una victòria fonamentada en el joc interior, on les gironines es van mostrar molt dures. Canviem d'esport i parlem d'handbol. Derrota dolorosa de la Unió Esportiva Handbol Calella a la pista del líder La Salle per 25-24. Derrota a la pista del líder imbatut. Els calellencs van anar per davant en el marcador fins al minut 24, on els locals van empatar a 22. A la mitja part, els de Salva Puig guanyaven 8-12. A manca de 30 segons i amb el marcador 25-24, els calellencs van fallar l'últim atac. Canviem de registre, parlem ara de tenis taula. Primera victòria a la Lliga del Suris Calella, 4-1 contra el Priego. A la tercera ha estat la vençuda. Després de les derrotes contra el Vic i el Cartagena, ha arribat la primera victòria de la temporada. Encara en tenis taula, el Termotur Calella va fer un gran partit, però va perdre 4-3 contra l'Olot. Els calellencs van fer un gran partit contra un dels millors equips de la categoria. Cal destacar el gran partit que va fer Adrià Mallorquí. I per acabar, parlem de futbol. El Club de Futbol Calella perd 4-2 al camp del Singuerlín, jugant amb un home menys tota la segona part. Tot i perdre, el Club de Futbol Calella va lluitar fins al final. Els de Joan Freixer van arribar a empatar un 2-0, arribant a la mitja part amb un 2-2, però la jugada clau va arribar poc abans d'arribar al descans, quan va ser expulsat el calellenc Pablo. A la segona part, els locals van lluitar molt, però va pesar massa el fet de jugar amb un home menys, fet que va aprofitar el Singuerlín per rematar el partit.
Recte final de l'informatiu. Andrea Medina, fins demà.
Fins demà.
Ara, informació, previsió meteorològica, ho fem com cada dia amb Quim Serra. Bon dia, Quim.
Hola, molt bon dia. De moment iniciem la setmana amb un temps que continua ben tranquil, però amb canvis a la vista que ens començaran a arribar demà de forma tímida i dimecres de forma més important. De moment avui, dilluns, continuem amb la tònica d'aquest cap de setmana i de força dies enrere, ja que tenim domini del sol i hi haurà alguns núvols baixos, però seran poc importants, amb vents molt febles, situació marítima, per tant, tranquil·la, i amb unes temperatures que continuen per la banda alta, superiors a les normals per l'època de l'any. Demà el temps vol canviar, hi haurà més núvols, no es descarten algunes precipitacions, que de moment serien tímides i poc importants al llarg del matí i migdia de demà, però com ja hem comentat, de cara a dimecres, el canvi de temps serà més evident, amb pluja general, sobretot durant la tarda, i amb un descens de les temperatures.
Fins aquí l'Info Migdia d'avui dilluns 16 d'octubre. Podeu seguir informats a l'antena de Ràdio Calella, també al web radiocalella.cat. Ara us deixem amb les notícies en xarxa. Fins demà.
107.9 FM.